L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
El Montsià constitueix el primer consorci de Catalunya per gestionar els espais de la xarxa Natura 2000 de la comarca. Amb aquesta notícia obrim avui dimecres, dia 28 d'abril, el nostre temps d'informació. Però també us explicarem que arqueòlegs investiguen l'aparició de sitges i restes d'ossos animals en les excavacions del pàrquing del centre d'Amposta. Aquestes i d'altres notícies les passem a resumir els propers minuts amb l'informatiu de Mute. Benvinguts, comencem. El Montsià constitueix el primer consorci de Catalunya per gestionar els espais de la xarxa Natura 2000 de la comarca. 9 municipis, el Consell Comarcal i 2 organismes constituïen un consorci que vetllarà per la protecció i la gestió dels espais naturals de la xarxa Natura 2000, és a dir, les zones protegides fora dels parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels ports que no disposen d'organisme de gestió específic. Es tracta, segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge, del primer consorci creat a Catalunya per gestionar els espais naturals d'una comarca més enllà d'una zona concreta. L'anomenat Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals de la Comarca del Montsià s'ha posat en marxa gràcies a l'acord impulsat pel Consell Comarcal amb els ajuntaments d'Alcanar, Amposta, Freixinals, Godall, La Galera, La Sénia, Mas de Barberans, Mas d'Enverge, Ulldecona, així com el Consorci del Museu Comarcal del Montsià i el Consorci dels Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i del Montsià, el CODE. El president del Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals, Josep Caparrós, explica l'objectiu de la constitució d'aquest ens.
El que es busca en aquest consorci és poder gestionar i poder dinamitzar aquelles zones que estan protegides però que no tenen òrgan de gestió. És a dir, per una part tenim el Parc Natural del Delta de l'Ebre que gestiona tot el Delta de l'Ebre i la part que ens toca de la comarca del Montsià, i per altra part també tenim el Parc Natural dels Ports, que també gestiona la part dels ports. La resta de zones que estan protegides no tenen un òrgan de gestió, i en la creació del consorci que avui hem formalitzat, doncs serà aquest òrgan qui gestionarà aquestes zones, qui dinamitzarà i qui potenciarà els recursos naturals de la nostra comarca.
Al marge dels espais ja citats de la Serra de Godall, la Serra del Montsià, els secans del Montsià i els barrancs de Sant Antoni, Lloret, La Galera, inclosos a la xarxa Natura 2000 i que no tenen cap figura especial de protecció, el Consorci també vol actuar en d'altres espais perifèrics que actuen com a corredors o connectors pel seu interès natural i etnocultural, cas de la Foia d'Ulldecona, la Foia de Solsó, el riu Sénia o camins ramaders. Per la seva banda, el director dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno, reconeix que el nou consorci ve a donar cobertura a una de les mancances històriques en protecció i gestió del territori per part del govern.
Això és una assignatura encara pendent del Departament de Medi Ambient, de l'Administració de la Generalitat, que des de fa massa anys l'Administració el que ha fet ha sigut declarar proteccions però no gestionar els espais protegits o els hàbitats protegits, no? I clar, si només declares i en tot cas vas a vigilar i a sancionar, no estàs fent pedagogia, no estàs fent educació, no estàs sensibilitzant a la població i no estàs comprometent-los a treballar per aquesta protecció.
De moment, el Consorci encara no té cap projecte de treball concret sobre la taula. Segons Caparrós, aquests objectius concrets es definiran ja durant la primera assemblea de treball que ha de tenir lloc durant les properes setmanes. En termes generals, però, precisava que l'ENS tractarà d'implementar les línies mestres del Pla Comarcal de Protecció de la Diversitat que ha d'aprovar el mateix Consell. Seguim a l'informatiu de Mute parlant de temes relacionats amb el medi ambient, perquè ahir es va constituir el Consell Promotor de la candidatura per a aconseguir que les Terres de l'Ebre siguin declarades Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO. De fet, segons el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, considera que aquesta candidatura no és incompatible amb la possible instal·lació del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó. Així ho assegurava en la constitució d'aquest Consell Promotor que tenia lloc ahir dimarts a la Cambra de Comerç de Tortosa. El Consell integra administracions, agents socials, econòmics, culturals i acadèmics que treballen amb l'objectiu de presentar la proposta perquè sigui avaluada pel Comitè Estatal del programa MAP al setembre del 2011. Salvador explicava que la qüestió nuclear ja va ser plantejada amb anterioritat als responsables estatals del programa MAP, el programa que gestiona les reserves de la biosfera en la línia de si la presència de les dues centrals nuclears al territori, les d'Ascó, era compatible amb aquesta candidatura de les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Les primeres reunions que vam tenir amb els responsables de l'Estat, del programa MAP, el primer que us ho vam preguntar va ser: som un territori que té dues centrals nuclears, és compatible ser en reserva de la biosfera en disposar de dues centrals nuclears? La resposta va ser afirmativa. Evidentment, si no estaríem aquí. Si tenir una central nuclear invalidés la candidatura, no hi estaríem aquí, perquè no tindríem opcions de prosperar, i per tant, en aquest sentit, no és un element que sigui incompatible en la nostra candidatura. Ara bé, evidentment, no és un projecte que sigui un referent del model que estem intentant dibuixar en este Consell Promotor. El model que s'intenta dibuixar en este Consell Promotor és un model diferent, és un model d'economia productiva, de sectors productius de les Terres de l'Ebre.
Malgrat la controvèrsia nuclear, el Consell Promotor ha començat ja a caminar amb la presència honorífica a càrrec de l'exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, i un comitè executiu format per diversos representants del govern a les Terres de l'Ebre, la secretaria a càrrec de la Cambra de Comerç de Tortosa, la coordinació tècnica, el Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i del Montsià, la Fundació Privada Montsià, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i el Consell per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. A tots ells se sumen una vintena de vocals del Consell Promotor. En aquesta reunió també van prendre part dos representants de la comarca del Matarranya, que treballen també amb un projecte en fase més embrionària per aconseguir la declaració de reserva de la biosfera i que, segons confirmava el mateix Salvador, podrien emprendre el camí pel seu propi peu o integrar-se a la candidatura ebrenca. A partir d'ara, indicava el mateix delegat, comença el procés de concertació social al territori que ha de permetre confeccionar un projecte de candidatura que, en primera instància, haurà de ser valorat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge abans de ser traslladat al Comitè Estatal del programa MAP en l'horitzó del setembre del 2011.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Passem de temes mediambientals a qüestions urbanístiques. L'Ametlla de Mar presenta un projecte d'intervenció integral al nucli urbà valorat en 4 milions d'euros. És el segon any que la Cala es presenta a la convocatòria per a optar a l'ajut que preveu la Llei de Millora de Barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció especial per a municipis de menys de 10.000 habitants. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha presentat per segon any consecutiu a la convocatòria per a optar l'ajut que preveu la Llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial per a municipis de menys de 10.000 habitants després que l'any passat la seva sol·licitud fos denegada. El projecte d'intervenció integral al nucli urbà de la Cala ha estat redactat tenint en consideració que la principal problemàtica de la població es troba al nucli antic, amb edificacions i carrers en mal estat, manca d'equipaments i d'accessibilitat i, sobretot, manca d'espais públics i zones verdes. Tots aquests factors estan provocant el tancament de comerços, el desplaçament progressiu de la població autòctona cap a la perifèria i la concentració de població immigrada amb recursos econòmics i culturals baixos. Per aquests motius, l'Ajuntament vol emprendre una rehabilitació a gran escala del nucli antic de la població, es pretén resoldre els problemes específics de l'àrea i aprofitar l'oportunitat per tornar a configurar un municipi vertebrat, recuperant el concepte popular de centre del poble, així com també una identitat pròpia, basada en la memòria, i on els seus ciutadans disposin de l'entorn i les eines adequades per afrontar els reptes presents i de futur. En síntesi, el projecte presentat per l'Ajuntament pretén assolir tres objectius: la regeneració de l'espai públic per donar prioritat d'ús dels carrers i places als vianants, creant espais de relació i esbarjo per a la vida dels ciutadans, millorant la imatge urbana i potenciant la vida social en el barri, a base d'establir els mitjans i les infraestructures necessàries per a l'accessibilitat de les persones al medi, la complementació dels equipaments culturals i socials amb programes i continguts que activin la vida social del barri i atenguin les necessitats d'educació i promoció cultural dels ciutadans al mateix temps que ofereixen un servei d'atenció i cura als sectors més necessitats de la població, i l'impuls de l'activitat social i econòmica, promocionant i dinamitzant l'activitat comercial, fomentant el treball i l'activitat emprenedora, millorant i potenciant l'activitat del teixit associatiu i de promoció del barri. Aquests tres grans objectius, donats de forma molt general, es poden plasmar en accions concretes del tipus pavimentació de carrers peatonals, urbanització de la plaça Nova, plaça Catalunya i plaça Joan Miró, foment de la reparació de façanes, millores a l'accessibilitat i la sostenibilitat dels edificis, substitució de l'enllumenat públic, soterrament de les xarxes de telecomunicacions, modernització dels establiments comercials i campanya d'impuls al turisme, entre moltes d'altres iniciatives. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Aquesta redacció i disseny d'aquest projecte de la llei de barris, volem posar de manifest que el que desitgem, l'objectiu principal, és que tinguem un millor poble, un poble bonic i preciós com tots tenim i gaudim i diem, però cada vegada aquestes, diríem, inversions que fan falta al carrer, que aquesta millora de la qualitat de vida, als carrers, a les places, als aparcaments, a les façanes, a tot allò que veiem dia a dia, que vivim, doncs entre tots poguéssim gaudir-ne d'aquí uns molt pocs anys. És a dir, que aquestes inversions que faríem al carrer amb aquesta llei de barris pugui ser per, en definitiva, millorar la qualitat de vida d'un poble turístic, d'un poble com la Cala, que sense cap mena de dubte diem que és un dels millors pobles del Mediterrani.
Aquest projecte de rehabilitació està valorat en quasi 4 milions d'euros, dels que el consistori ha de posar el 25% i l'altre 75% al subvencionar el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, després que la Comissió de Gestió del Fons de Foment valori els projectes que s'han presentat.
L'aparició d'un seguit de construccions soterrades conegudes com a sitges i algunes restes d'ossos de gossos en les excavacions del pàrquing del centre d'Amposta han fet que els arqueòlegs investiguin aquestes restes, unes investigacions però que no han parat la construcció d'aquest aparcament soterrat. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, les obres del pàrquing soterrat d'Amposta han deixat ja entreveure les primeres restes d'edificis d'altres èpoques. Concretament s'han trobat sitges de l'època ibèrica que estan doncs, sent estudiades pels arqueòlegs que són necessaris quan es fan excavacions d'aquestes característiques i que sembla que de moment no han donat gaire importància a l'aparició d'aquests petits magatzems soterrats a la plaça del Mercat. També han aparegut alguns ossos, sembla ser que de gossos de fa uns 200 anys. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Bé, ja ho sabíem, o per almenys teníem previst que en aquella zona podien trobar algunes restes arqueològiques. Concretament s'han trobat 7 sitges ibèriques, 7 sitges que, com és preceptiu, quan van ser desenterrades estava al davant un arqueòleg, i en la que, a partir de personal i d'una manera manual, s'ha fet el desenterrament d'aquestes sitges. S'han trobat unes restes d'ossos de gossos d'una època que s'ha de datar expressament quines són, i el que esperem és l'informe preceptiu de la Comissió de Cultura de les Terres de l'Ebre perquè, una volta avaluat quin és el material que s'ha trobat, que a mi el que em diuen és que no és gaire important, automàticament ja podríem procedir a continuar l'excavació d'aquest aparcament que hem deixat de banda, hem marcat on està aquesta zona de les sitges, però a continuar els treballs d'excavació actuació al reste de l'àmbit d'actuació de l'aparcament soterrat. Per tant, esperem que si no passa res, sinó aquesta setmana, la setmana que ve, ens arribi el dictamen de la Comissió de Cultura i poguéssim continuar l'excavació de tot l'àmbit de lo que és l'aparcament soterrat.
Aquesta troballa, com diu l'alcalde d'Amposta, sembla que de moment no aturarà les obres del pàrquing soterrat d'Amposta, una troballa que s'ha fet a la part oest del pàrquing de la nostra ciutat, un pàrquing que continua les seves obres a la resta d'ubicació d'aquest futur pàrquing soterrat que han començat a construir-se a la capital del Montsià.
Gràcies, Manel. Seguim ara des d'Alcanar, perquè divendres passat, dins les activitats de Sant Jordi, es va inaugurar el verger de la Mestra Gual, una zona verda de quasi 2.000 metres quadrats adaptada per fer activitats complementàries a la biblioteca i que inclou també una zona d'esbarjo infantil. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem efectivament avui de qüestions encara relacionades amb la passada diada de Sant Jordi, i és que el passat divendres, i dins l'ampli i atapeït calendari d'activitats que amb motiu de la celebració d'aquesta diada s'organitzaven al nostre municipi, hem de parlar avui de la inauguració del verger de la Mestra Gual, un pati interior, un jardí de gairebé 2.000 metres quadrats de superfície que venen a complementar i a oferir una zona a l'aire lliure en l'entorn de la nova biblioteca Trinitari Fabregat. Una inauguració que protagonitzava, entre d'altres, el delegat del Departament de Governació a les Terres de l'Ebre, Carles Pasqual, que parlava així d'aquest nou equipament divendres inaugurat. Carles Pasqual.
Sí, la veritat és que havia vist la biblioteca que m'he enamorat, però veure la plaça, l'espai, crec que és molt, molt, molt important. Molt important per diferents motius, no? Però per a un que, per exemple, com jo, es pare, que pugués vindre aquí, que pugui vindre el xiquet, que pugui llegir fora de l'espai, que pugui vindre en los crios sense perill per tindre els cotxes, que ha quedat, la veritat, meravellós. També voldria recalcar, en aquest cas, l'aprofitament que s'ha fet, perquè no sé si la gent al millor que ho sap, perquè moltes vegades hi ha coses que es queden molt dins la cuina de les administracions, però aquí vam intentar aconseguir, me recordo quan jo vaig entrar, una subvenció que Cultura la traia perquè li donàvem nosaltres, i vam estar parlant des del Departament de Cultura perquè no es tragués, perquè eren complementàries, i aquest excés que vam tindre diners, a més de la baixa que es va produir a l'hora d'adjudicació de la biblioteca, permès sense cap cost pràcticament per al ciutadà d'Alcanar disposar d'aquest espai. Per tant, molt orgullós de poder compartir amb altres aquest dia.
Un Carles Pasqual que, per cert, no va voler deixar passar l'oportunitat de ser aquí al nostre municipi, i en els seus parlaments va aprofitar també per destacar la important inversió que el govern de la Generalitat està efectuant al nostre municipi. Carles Pasqual.
Voldria recalcar que l'esforç que s'està fent inversors importantíssim, de recolzament en aquest cas al municipi, i crec que s'estan aprofitant molt bé els recursos. Abans he repassat el camp de gespa artificial. També crec que és molt important el mercat municipal com a revitalització econòmica d'un espai i de tot el municipi, i un projecte que a mi em té el cor robat, que és el del Josepeig, de l'antic convent dels Josepets. Crec que vaig veure el projecte de la teria, que s'ha cofinanciat entre l'Ajuntament, PUOS i FEDER, dos línies que tenim al nostre departament, i crec que també per al turisme, un turisme diferent, com he comentat, serà molt important. Tot això més ajuntat en el que és també la piscina, crec que és una sèrie d'equipaments que li canviaran molt. I després una obra que, no sé si aquesta ja no és finançada per l'Ajuntament, sinó financiada íntegrament pel meu departament, que ha sortit ja al concurs, a la licitació, que és el casal de gent gran. Més de 2.155.000 euros ha sortit a concurs, i que el dia 12 s'acaba el termini per presentar les empreses la seva proposta, i el dia, crec que és el dia 25, s'obren, ja l'expliques i decidirem quina és l'empresa que ho tirarà endavant, i en 12 mesos tindrem el casal construït.
Tot un seguit d'actuacions que, un cop estiguen enllestides, sens dubte canviaran la fesomia i la qualitat de vida del municipi d'Alcanar i dels seus habitants.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Arriba a les Terres de l'Ebre una nova proposta per a l'oci comercial i familiar. Mercamarles. A partir de diumenge 2 de maig, la població de Camarles acollirà un mercat setmanal que s'ubicarà al final de l'antic sindicat, a l'avinguda de la Torre de Camarles. El nou mercat obrirà tots els diumenges, de 8 del matí a 2 de la tarda. Recorda, Mercamarles, la millor proposta comercial i per a l'oci familiar, tots els diumenges, de 8 del matí a 2 de la tarda, a Camarles.
Expo Ebre, la Fira de Fires. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa, t'esperem a Expo Ebre, la fira multisectorial de les Terres de l'Ebre.
Fira de l'automòbil, agrícola, industrial, fira de la llar.
I enguany, amb la millor artesania de les Terres de l'Ebre.
I Ebre Ambient, el Saló del Medi Ambient, amb novetats, exposicions dels Premis a la Sostenibilitat i electrodomèstics eficients, tallers. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa, Expo Ebre.
Dijous 29, entrada gratuïta. Organitza Fira de Tortosa.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mute.
La promoció turística de les Terres de l'Ebre online comença ja a donar els seus fruits. Aquesta ha estat la conclusió després de conèixer els resultats turístics per Setmana Santa de l'estació nàutica Sant Carles de la Ràpita, Delta de l'Ebre. Des de Ràdio Ràpita ens informa Núria Subirats.
L'estació nàutica Sant Carles de la Ràpita, Delta de l'Ebre, ha presentat els resultats de Setmana Santa que permeten deduir, segons l'entitat, que la campanya online a Google amb descomptes del 10% per reserva ha estat un èxit. L'estació nàutica ha rebut prop d'un centenar de peticions d'informació i reserves i els sol·licitants han estat majoritàriament famílies amb nens, seguits de parelles i grups d'amics. El 50% buscaven allotjament i la resta activitats nàutiques i esports d'aventura. Destaca el nombre de reserves vinculades al lloguer d'embarcacions, bicicletes i caiacs o a la pràctica de barranquisme, pesca a la paupa, kitesurf o vela lleugera. Pel que fa al lloc de procedència dels clients, el 70% són de Barcelona i la seva província. La resta es reparteixen entre Tarragona i comunitats com el País Basc i València. D'altra banda, l'estació nàutica ha entrat en contacte amb una desena d'agències de viatges més que estan programant visites de grups entre 50 i 200 persones a Sant Carles de la Ràpita i el Delta de l'Ebre. Les visites inclouen allotjament i activitats i, en alguns casos, els pressupostos arriben a superar els 20.000 euros. Aquesta tipologia de viatges suposa un primer pas cap a la desestacionalització del destí i la captació de clients d'alt poder adquisitiu que permetrien augmentar els beneficis del sector turístic a la població. Al mateix temps, l'estació nàutica gestiona la col·laboració de PIMEC i la Cambra de Comerç de Tortosa per tal de finançar un seguit de cursos de formació per als empresaris. Un curs d'anglès turístic valorat en més de 3.000 euros és el primer dels 6 cursos que s'han pactat amb la Cambra de Comerç amb qui se signarà properament un conveni de col·laboració. Aquestes iniciatives se sumen a les aconseguides gràcies a la xarxa espanyola d'estacions nàutiques i en aquest sentit l'oferta turística de la Ràpita aviat estarà present a agències online de referència estatal com Atrápalo, Ociotour, Mucho Viaje o Last Minute. Actualment s'està treballant en la propera edició de la Festa del Mar, una jornada de portes obertes que realitzarà del 4 al 6 de juny, coincidint amb la Diada Gastronòmica Tastamar.
El Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar convoca per primer cop un concurs per trobar una frase impactant que convidi tothom a visitar la població. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
El Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar ha convocat per primera vegada un concurs amb la finalitat de trobar un nou eslògan de cara a la promoció turística del municipi. Turisme vol que sigui una frase impactant, que desperti l'interès dels que puguin llegir-la per conèixer la nostra vila marinera i fer-la el seu destí de vacances. El nou eslògan ha de transmetre els valors de l'Ametlla, fent referència a alguns dels seus actius turístics com a destinació de sol i platja respectuosa amb el medi natural. L'eslògan ha de constar obligatòriament el nom de l'Ametlla de Mar i pot arribar fins a 10 paraules, incloent-hi el nom de la vila. És desig del patronat impulsar la participació ciutadana en aquesta acció. Per això s'han penjat les bases del concurs a internet i s'ha utilitzat la xarxa social Facebook perquè tothom s'assabenti i s'animi a participar aportant les seves idees i coneixements sobre la població i plasmant-les així en poques paraules. Dami Lleó, gerent tècnic del Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
Al llarg de les últimes dècades, la nostra població, l'Ametlla de Mar és un nucli important turístic dins de les Terres de l'Ebre i a Catalunya, ha tingut molts alguns eslògans identificatius, com per exemple l'Ametlla de Mar Pubilla del Mediterrani, un somni d'estiu, o l'Ametlla de Mar un paradís per descobrir, que és l'eslògan actual. Creiem que aquests eslògans han quedat ja una mica desfasats i per això volem la participació ciutadana per a buscar, no, esta nova marca que identifiqui l'Ametlla de Mar de cara a aquests nous horitzons d'un nou segle i de nous compromisos amb el turisme, amb el medi ambient. I per això hem utilitzat també internet i xarxes socials com Facebook per a fer arribar com més gent millor la novetat de l'organització d'aquest concurs de l'eslògan turístic de l'Ametlla de Mar, per a que com més gent millor participi pugui triar un eslògan que el nostre poble se mereixi de cara a aquests nous horitzons de promoció turística.
El premi per al guanyador és d'un cap de setmana per a dues persones a l'hotel Ametlla Mar, a més d'un lot de productes de marxandatge del Patronat de Turisme. El termini per presentar les propostes finalitza el 28 de maig. Les bases es poden consultar a la web www.ametllamar.cat/turisme.
Gràcies, Araceli. Parlem ara d'una altra convocatòria, perquè demà es lliuren els Premis de Recerca Ramon Calvo de Deltebre. Lluïsa Bertomeu en té més detalls al respecte.
L'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre, amb la col·laboració de la Fundació Caixa Tarragona i l'Ajuntament, ha convocat per 8è any consecutiu el Premi Ramon Calvo, que consta de dos apartats, Premi de Cartells i Premi d'Investigació i Recerca Fundació Caixa Tarragona, aquest dividit en dues categories, la humanística social i la científico-tècnica, obert als estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de les quatre comarques de l'Ebre. En l'edició d'enguany ha estat molt difícil d'escollir els treballs finalistes degut a l'alta qualitat, tal i com destaca la directora de l'IES Deltebre, Antònia Sabater.
Ens ha costat moltíssim decidir els finalistes perquè hem tingut que fer dues rondes per empats, però bueno, ja tenim de la finalitat de modalitat humanística social, el títol és La memòria i història de Sant Carles de la Ràpita, de l'Institut dels Alfacs, i el noi es diu Daniel Sainz. També hi ha un altre que és Géminis, que és un alumne del Joaquim Bau, es diu Verònica Hernández. De la modalitat científico-tècnica, també és de l'Institut de Berenguer, de Ramon Berenguer IV, i es diu Estudi i disseny d'una casa domòtica, la vivenda d'un futur no tan llunyà, i és Remei Mingorance. I l'altre és Energia solar tèrmica, producció d'aigua, de Marc Fresquet, del nostre institut. El que sí tenim és el guanyador del cartell, que el títol del cartell es diu Manjoia, que és Isabel Tomàs Querol, també de l'Institut Ramon Berenguer IV. Llavors, dijous, tenim com a president de la taula el doctor Joan José Curto Subirats, que és director de l'Observatori de l'Ebre. Bueno, esperem que tothom hi vingui, tothom està convidat.
L'entrega i lliurament d'aquests premis Ramon Calvo tindrà lloc demà dijous a les 8 de la tarda a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo de Deltebre.
Gràcies, Lluïsa. Continuem a Deltebre. Ara per parlar de les bases del concurs fotogràfic Tot Parc.
El gratuït mensual Tot Parc ha organitzat un concurs de fotografia per tal d'escollir la portada del proper número. Tot Parc és una publicació que va néixer al maig del 2007. Actualment porta 36 números i els 15.000 exemplars es reparteixen a totes les Terres de l'Ebre. El concurs vol fomentar i aprofitar l'afició de la fotografia dels lectors i així descobrir nous indrets o també imatges inèdites, tal i com explica el director de la revista Tot Parc, Jaume Tusset.
Sí, això és una novetat que hem començat ara a engegar-ho aquest mes, i és que, bueno, està convidada tota la gent que vulgui li agradi, pues enviar una fotografia de les seves i entre tots escollirem la portada del mes següent. Creiem que en el Delta hi ha molt bon fotògraf, gent afeccionada i que fan molt bones fotos, i és, bueno, una manera de donar a conèixer la gent, i a nosaltres a canvi el que farem és donar-li durant 12 mesos el enviar-li la revista a casa de manera gratuïta.
Els interessats en participar-hi poden enviar les seves fotografies a través del mail info@topparc.com o al Facebook Amics de Tot Parc.
Així posem avui el punt i final al nostre temps de notícies. En quant a la previsió meteorològica, avançar-los-hi que el proper divendres podríem tindre canvis que arribarien en forma de pluja per al cap de setmana. Ens tornem a trobar demà dijous, com sempre, a l'hora habitual i des de la seva municipal, a l'informatiu de Mute.